A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández.
Molt bon dia, benvinguts un dissabte més a Vida Saludable, el programa de referència a la Ràdio Pública Balear sobre salut i benestar. Hem acabat, a la fi, el mes d'agost, ja ens trobam immersos en aquest 5 de setembre en el compte enrere de tornada escolar. En només 5 dies, més de 160.000 alumnes i els seus docents tornaran a les aules. La setmana passada en parlàrem en profunditat sobre aquesta tornada a l'escola a nivell emocional, però avui ens centrem en els adults. A veure, existeix o no existeix l'anomenat síndrome postvacacional? Vos heu trobat cop pius, una mica baixos de moral, en la tornada de la rutina laboral quan s'ha acabat les vacacions? És cert que ens costa ser productiu durant uns dies, com que el cap no ens va a la velocitat que desitjam de sempre i anem una mica a càmera lenta? Li demanarem a tot un expert en salut mental, com és el doctor Carles Recasens, psiquiatre. També tindrem temps per dos testimonis de persones que reconeixen obertament que efectivament pateixen el síndrome postvacacional. A més, avui posam en valor dues figures de la sanitat balear que ens han deixat aquest dia. Se'ns referim a dos referents, un en l'àmbit de la ginecologia oncològica, com és el doctor Javier Cortés, i un altre en l'odontologia, el doctor Joan Font. De la mà d'experts que els tractaren, que els conegueren en profunditat, farem una radiografia de la seva brillant trajectòria. Són només els temes de portada d'un programa que comença ara mateix. Benvinguts a Vida Saludable.
Vida Saludable.
Com acabam de comentar en aquest primer informatiu sanitari del mes de setembre, volem fer dos obituaris per tractar-se de les figures tan importants que ens han deixat recentment. En aquest sentit, començam explicant que l'odontologia balear està de dol. Fa uns dies va morir als 88 anys el doctor Joan Font, un dels grans pioners de l'odontologia moderna a les Illes Balears i una figura de prestigi internacional que va contribuir decisivament a l'evolució de l'ortodòncia tant des de la pràctica clínica com des de la docència i la investigació. Molt bon dia, Laura Calafat.
Bon dia, Carlos, i molt bon dia a tots els nostres oients fidels d'IB3 Ràdio. Amb una trajectòria reconeguda dins i fora de les illes, Joan Font va rebre nombrosos homenatges al llarg de la seva carrera. El més recent, els Premis Joan Calafat 2024, en reconeixement a tota una vida dedicada a la professió. Si repassant la seva vida, hem de recordar que va acabar el batxillerat l'any 1954 al Col·legi Nostra Senyora de Montesión de Palma i un any més tard va cursar el preuniversitari a la Universitat de Barcelona. El 1963 es va llicenciar en Medicina a la Universitat de Granada i dos anys després va obtenir el títol d'estomatologia a la Universitat de Madrid.
Durant el servei militar va estar destinat a l'Hospital General de l'Aire de Madrid, on va treballar al Departament d'Ortodòncia al costat del professor Luis Calatrava. Aquella etapa va marcar l'inici d'una llarga carrera d'especialització amb alguns dels principals referents internacionals de l'ortodòncia. Entre els anys 1966 i 1967 va ampliar la seva formació a l'Escola Dental de Malmö, a Suècia, integrada a la Universitat de Lund, on va passar pels departaments de periodòncia i ortodòncia, odontopediatria, anàlisi oclusal i radiologia. Durant aquest període també va participar a Copenhague a un curs d'ortodòncia organitzat per l'OMS.
L'any 1967 va obtenir una beca del Ministeri d'Afers Exteriors per cursar un postgrau d'ortodòncia a la Universitat de Bergen, a Noruega, on va desenvolupar la seva investigació doctoral sobre tracció extraoral. La seva projecció internacional va continuar als Estats Units. El 1969 va ser becat per la Fundació Del Amo per ampliar els seus estudis de postgrau a la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles i a la Universitat del Sud de Califòrnia, on també va exercir com a docent i investigador. Amb els anys, Joan Font es va convertir en un dels odontòlegs espanyols amb més prestigi internacional. Va impartir conferències i classes magistrals arreu del món i va deixar una empremta profunda en diverses generacions de professionals. L'any 2001 va rebre el Premi Costa del Río, concedit per la Societat Espanyola d'Ortodòncia com a reconeixement a la seva trajectòria.
Per tant, Joan Font deixa una trajectòria excepcional, una escola de professionals i una manera d'entendre l'odontologia basada en el rigor, la innovació i la formació contínua. El seu llegat perdurà tant en els professionals que va formar com en els milers de pacients que va tenir la sort de ser atesos per ell. I per parlar amb la seva figura, ja ens escoltes a l'altre costat del fil telefònic el president del Col·legi Dentistes, el doctor Ignacio García Morís. Bon dia, com està, president?
Buenos días, Carlos. Muy bien.
Ens ha deixat un gran de l'odontologia balear, no és vera?
Así es. Tanto profesionalmente como personalmente, era una persona muy querida dentro de la odontología aquí en Baleares.
Uh-huh. Com era el doctor Font, vostè que el va tractar segurament en distàncies curtes? Perquè tothom el recorda amb molta estima i admiració.
Eso es lo que era el doctor Font. Era una persona a la cual podías llegar fácilmente, en la cual le podías plantear los problemas que tenías profesionalmente y él te iba... Él siempre estaba dispuesto a ayudarte y, sobre todo, es que era un referente a nivel nacional y mundial dentro de la ortodoncia.
Se xerra molt, efectivament, de que això, de que va ser pioner a l'ortodoncia de les Illes, quan ningú innovava tant, va arribar ell.
Así es, así es. Él trajo un poco cosas del extranjero, técnicas novedosas y sobre todo un rigor y un amor por el tema científico y bien hecho, que la verdad que todos los dentistas que hemos venido detrás pues le agradecemos.
Una anécdota que siempre recuerda de lo que es de la plana social es que era el dentista del rey.
Sí, eso es lo que decían ellos. Entonces, sí, la verdad que puede ser que sea el dentista del rey. Así, si él lo decía, seguro que era así, porque era una persona súper, súper, súper amable y súper sincera, así que seguro que sí.
La darrera, quina era la seva relació amb ell? Tenia contacte amb el col·legi? Donava la seva opinió? Perquè vostè és una persona que sempre ha obert el col·legi i que ha obert a tots els odontòlegs. Imagina que gent amb tanta experiència sempre és un gust sentir opinions.
Pues él intentaba siempre dar su opinión, por supuesto. Es cierto que en los últimos años el pobre ya estaba un poquito más enfermo y entonces no estaba todo lo que seguro que a él le hubiese gustado estar, pero siempre que podía nos echaba una mano y nos ayudaba en todo en el colegio.
President Ignacio García Moris, gràcies per atendre'ns, que saben que té consulta i ens ha deixat un moment per atendre'ns. Gràcies i sempre és un gust posar en valor aquesta figura tan important que ens ha deixat i des d'aquí les nostres condolences a la família. Gràcies, doctor Ignacio García Moris. Fins ara.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Ara volen conèixer més opinions d'aquest expert en odontologia i ja conversant també l'actual rector de la Universitat de Mallorca, estomatòleg i expresident del Col·legi de Dentistes, el doctor Pere Ruitort. Bon dia, doctor. Gràcies per conversar amb nosaltres en Vivetres Ràdio. Doctor Ruitort, bon dia.
Bon dia.
Amén, què li agradaria destacar de Joan Font?
De Joan Font, de Joan Font és una persona que se pot destacar per tota la seva trajectòria professional, perquè ha estat una figura que ha introduït l'ortodòncia a les Illes Balears i ha estat un model de professional reconegut a nivell nacional i internacional. De pensar que fins fa molt pocs anys ha estat treballant normalment, inclús no només a Mallorca, sinó que també anava a les altres illes de les Balears, i és una figura que nosaltres hi tenim un respecte enorme.
Així era tan brillant com tothom coincideix, personalment i professionalment.
Sí, és una... A més, ja he assistit a algun congrés nacional de SACEDO, Societat Espanyola d'Ortodòncia, i el doctor Joan Font sempre era una figura respetada, estimada, i era impressionant, no? Impressionant ser aquest símbol, no?, que representava ell del bon professional i tal. I no exigera gens, és una persona que el coneixia tot el món odontològic i, sobretot, de l'ortodòncia, no? De pensar que va ser una de les primeres clíniques que hi va haver a Palma, per no dir la primera, que se va dedicar amb exclusiva a l'ortodòncia de fa molts anys, des del seu inici, i això pues, també ha estat una persona que ha marcat una trajectòria.
Va ser un visionari de l'odontologia moderna?
Sí, totalment. En totes les noves tècniques ortodòntiques... sempre va ser una persona que va fer investigació, que va participar en tots els congressos nacionals i internacionals, que era membre també de societats americanes d'ortodòncia, que hi anava una o dues vegades a l'any sense faltar, i era una persona que era molt estimada per tota la col·legiació. Era un símbol, no? I d'aquí que el premi Joan Calafat, el primer odontòleg fos ell, no? perquè s'ho mereixia de sobre. No?
Doctor Ruitort, ja sap que aquí a Vetres Ràdio ens encanta compartir anècdotes i quan xerràvem abans amb el doctor Ignacio García Moris, que deia que una de les anècdotes més curioses del doctor Font era que deia que era el dentista del rei. Vostè sí. Voldria compartir alguna anècdota amb nosaltres, amb els nostres oients?
I referent a la metge del rei, n'hi compartiré una que és molt, molt curiosa i que a més, podem dir. perquè és molt, molt graciosa, no? Encara que impliqui altres persones. La dama d'honor de la reina Sofia era la senyora Carme Font, que era una cosina d'en Joan Font, no? I per aquest contacte, pues, quan hi havia un problema odontològic, quan els reis, l'emèrit i la reina Sofia estaven a Mallorca, pues, si tenien algun problema, anaven a la consulta del doctor Joan Font, no? I això, pues, va crear una cert, un cert problema, no? Perquè el doctor Font és ortodoncista, no? I ell, de la seva especialitat, com dèiem, és excepcional. El que passa, per a l'hora de fer un empast, a l'hora de fer una endodòncia, a l'hora de fer un tractament d'urgència d'un mal de queixal o d'una fractura, pues clar, ell no tenia aquesta habilitat, no? Perquè, era especialista, era superespecialista en ortodòncia, i havia de cridar un company, aquest company, que ho puc dir, era el doctor Manuel Zaragoza, també un dentista molt, molt, molt bo, molt famós i molt respectat també nostre, no? I el que feien era que se posaven la mascareta, el gorret, i s'intercanviaven, i el doctor Zaragoza li feia tractament a la família real que hi havia en aquell moment, i després, bueno, com si hagués estat
el doctor Font, no? S'enduia el mèrit, el doctor Font.
Una vegada que vaig anar a visitar el rei emèrit a la Zarzuela, quan era el rei, pues, després allà hi anava, van demanar tots els presidents del Col·legi d'Odontòlegs, jo en aquell moment era el president, i vaig dir, per el Riutor, de Mallorca, ah, i va dir, dale recuerdos a Joan Font. I quan hi vaig anar, quan vaig tornar, li vaig dir, Joan, recorda Juan Carlos. I va ser una anècdota molt bona, i va ser quan m'ho va contar això. No me diguis res, que després, al final, el doctor Zaragoza és que ha de fer el tractament real, no? És una anècdota molt, molt curiosa.
Sí, sí,
no?
Sí. Doctor Riutort, per cert, abans d'acabar, com han anat aquests primers mesos al capdavant de la nova universitat? Imagina que el curs 2027-28, és a dir, d'aquí un any, serà el vertader punt d'inflexió, o es pot avançar qualque cosa d'enguany?
Sí, no, a veure, nosaltres ara aquest any 26-27, aquest curs 26-27 és un curs de tràmits, no?, de verificació de tots els graus que volem engegar, no? I totes aquestes verificacions duen a terme paral·lelament modificacions, rectificacions, bueno, el que fan totes les agències d'acreditació, no? Perquè no basta que entreguis el que han entregat altres estudis, perquè sempre te troben algun canvi a fer. Ara estem en aquesta fase, una fase que dura uns mesos, i pensam ja que en el curs 27-28 ja podem engegar els primers graus a la nova Universitat de Mallorca. Estem en aquesta passa. Així i tot, ja tenim, pues ja anem també engegant estudis de màster. Bueno, en total són 19 titulacions noves les que posam en marxa, i bueno, estem, com he dit, en aquest període de que se mos aprovin tots els plans d'estudis i tot el que és necessari per engegar un estudi nou.
Moltes gràcies, doctor Pere Riutort, per la seva valuosa aportació. Fins una altra.
Bueno, moltes gràcies. Adéu.
No deixant de xerrar d'obituaris, perquè les Illes Balears també han perdut un dels seus metges més estimats i reconeguts. El passat 15 d'agost va morir el doctor Javier Cortés Bordó, ginecòleg, investigador i referent durant dècades en la lluita contra el càncer. La seva desaparició deixa una profunda empremta en la medicina balear, a la qual va dedicar bona part de la seva vida. El seu nom quedarà per sempre lligat a la investigació, la prevenció i la defensa dels pacients, així com a una manera propera i profundament humana d'entendre la medicina.
Nascut a Palma l'any 1944, Javier Cortés va créixer en el si d'una família molt vinculada a la vida social de Mallorca. Era fill de Lamberto Cortés, metge i periodista, i de Maria Bordoy, coneguda popularment com Na Maria de la Creu Roja, per la seva intensa dedicació a aquesta institució i a la tasca comunitària. D'ells va heretar la vocació mèdica, el compromís amb les persones i la voluntat de posar el coneixement al servei de la societat.
Es va llicenciar en Medicina i Cirurgia a la Universitat de Barcelona l'any 1969 i es va doctorar el 1982. Es va especialitzar en ginecologia i obstetrícia i va desenvolupar bona part de la seva trajectòria en la ginecologia oncològica i citopatologia. Des de ben prest va orientar la seva feina cap a la investigació i la prevenció del càncer, especialment en l'estudi de lesions del coll d'úter i del virus del papiloma humà.
La seva trajectòria científica el va convertir en una figura de referència tant a escala estatal com internacional. Va coordinar el grup espanyol de vacunes contra el virus del papiloma humà i va participar en nombrosos estudis i publicacions sobre prevenció del càncer.
L'any 1920 va rebre el Premi Ramon Llull en reconeixement a la seva contribució a la investigació mèdica i a la prevenció del càncer. Aquell mateix any també va ser distingit amb el Xurri de Plata als Valors Humans, un guardó que va voler compartir a tots els professionals i voluntaris de l'Associació Espanyola contra el Càncer.
La seva vinculació a la Real Acadèmia de Medicina de les Illes Balears també va ser molt intensa i va ingressar com a acadèmic numerari l'any 2016 amb el discurs Crònica apassionada d'un viatge apassionant i posteriorment en va exercir com a secretari general, participant activament en la divulgació del coneixement mèdic.
Javier Cortés va pertànyer a una generació de metges que entenien que la professió anava molt més enllà de la consulta. Va investigar, va ensenyar, va divulgar i va treballar perquè la prevenció i la investigació contra el càncer continuassin avançant, sense perdre mai de vista que darrere cada diagnòstic hi havia una persona.
En definitiva, un metge que va salvar, va acompanyar i va ajudar milers de persones, d'un investigador que va dedicar dècades a combatre una de les malalties més temudes, d'un acadèmic compromès en la difusió del coneixement i d'un home que va fer del servei dels altres la seva gran vocació. Volem compartir amb tots els nostres oients el seu llegat personal i científic i per això demanam a qui va succeir el capdavant de l'Associació Espanyola contra el Càncer, el propi doctor Cortés, xerrant d'un altre investigador i professional de prestigi i bon amic d'aquest programa, amb un tarannà únic com el del doctor José Reyes. Bon dia, doctor, i gràcies per ser aquí amb nosaltres.
Molt bon dia i moltíssimes gràcies per la invitació, de veritat, a tots.
L'he llegit a última hora i a Salut i Força una columna on bàsicament volia dir-li adeu a un gran amic.
Sí, efectivament. Jo crec que la figura de Javier és una figura en molts aspectes, entre cometes, no? Excepcional, pràcticament inabarcable, no? Perquè va fer moltíssimes coses i totes les va fer molt bé. Va ser un gran investigador, va ser un gran docent, va ser un gran metge. Es va preocupar per un tema que moltes vegades queda una miqueta arraconat, que és la salut pública. Es va implicar en el desenvolupament dels programes de cribatge de càncer de cèrvix, de la vacunació contra el càncer de cèrvix. Va ser un dels grans abanderats a nivell nacional i internacional del paper de la vacuna contra el virus del papiloma com un element de prevenció del càncer de cèrvix. Aquest és un punt que és absolutament fonamental des de la seva, diguem-ho així, pivotal, no?, dins de la seva figura. Però al mateix temps era una persona apassionada, un gran amic, una gran persona, no? I jo crec que dins de l'associació ell ens ha deixat una empremta absolutament espectacular, perquè l'altre dia, no?, ho hem comentat entre tots, no?, pràcticament tots els que ara estem dins de l'associació, d'una manera o d'una altra, ell ens va dur a l'associació, no?, i va ser veure on cadascun de nosaltres podíem aportar el millor nostre dins de la feina del dia a dia, no? I aleshores aquesta part humana d'en Javier, que és tal vegada la més difícil de poder transmetre, de poder plasmar, no?, de poder verbalitzar, és la que a nosaltres, pues, ens omple més poder parlar d'ell, la veritat.
Doctor Reyes, i com va ser aquest traspàs de poder i de responsabilitat a l'Associació Espanyola contra el Càncer?
Bueno, en Javier és una persona excepcional, és a dir, ell va saber fer-ho d'una manera absolutament magnífica. Hem de tenir en compte que en Javier és una persona que ja feia moltíssims anys que estava vinculat a l'associació, perquè ja havia format part del Comitè Tècnic Nacional de l'Associació Espanyola contra el Càncer, és a dir, durant moltíssims anys, i havia estat vinculat al Comitè Tècnic, diguem-ne, sí, de l'associació a nivell de les Illes Balears, a més de després ser el president durant un període de temps de 7 anys. Aleshores, una persona amb un recorregut tan ample, a més de tot el bagatge que ell tenia personal previ, feia que fos una persona amb una presència, no?, a nivell institucional i a nivell social absoluta, molt més important que la que jo podia tenir en el moment de començar a ser el president. I ell en tot moment va ser acompanyar, va ser ajudar, sempre estava disponible per ajudar-nos, per dir-ho d'una manera, entre cometes, és a dir, durant tot aquest temps, pues, pràcticament hem tingut com una, no?, una companyia entre els dos, no?, una feina entre els dos per ajudar els pacients i les famílies. Sempre estava disponible per qualsevol dubte que teníem, per qualsevol ajuda que havíem de rebre. Per tant, és una persona que en aquest sentit ho ha fet increïble.
I de moltíssimes gràcies, doctor José Reyes, pel seu punt de vista sobre aquest professional que ens ha deixat. I fins una altra.
Moltíssimes gràcies, de veritat.
També volem conèixer l'opinió d'aquest referent que va morir fa uns dies fent una estoneta de ràdio amb un altre amic del programa i un professional de molt de prestigi. Doctor Miquel Roca, psiquiatre, exdegà de la Facultat de Medicina i bon amic del programa. Com està? Com ha passat l'estiu?
Bon dia, bon dia. Ha anat bé, l'estiu. Els estius sempre van bé. Haurien de ser-se al revés. Els estius molt llargs i els hi van curts, pel meu punt de vista. Però bé, supos que hi ha gent que també se queixa d'això.
Vostè sap que ens agrada més xerrar amb vostè de salut mental i de patologies que de notícies tan tristes, però jo crec que tant en Joan Font com en Javier Cortés mereixen uns minuts de ràdio pública, no? No creu vostè?
Sense cap dubte. Són dos personatges que han estat molt vinculats a la sanitat, amb el progrés de la sanitat, a l'assistència de pacients i també a dues coses que jo sempre dic que són capdalt dins la medicina, que són la recerca i la docència, no? I en aquest cas, a més, ja han afegit en el cas de Doctor Cortés, tenir de gestió, com ha comentat ara en Peter Reyes, no? Que s'han estat capaços llavors de posar-se en el capdavant d'institucions que requerien una feina de gestió.
Com definiria el Doctor Cortés en les distàncies curtes? Perquè tenia una educació exquisita, era un gentleman.
Exacte, era un home elegant. Jo diria que el definiria com un metge elegant. No? Elegant en totes les seves conductes, en tots els seus comportaments, en tota la seva manera de funcionar. No? I jo sempre repetia, Carlos, que ell és un d'aquests exemples de com la Facultat de Medicina els hi va arribar tard. No? Perquè ell hagués estat una bona persona per un excel·lent professional per fer docència i justament li va arribar tard per aquest retard que varen tenir nosaltres en programar la Facultat de Medicina, que no mos ho perdonaran mai. No?
Si me permet una confidència, jo sé que vostè és dels pocs metges que va mantenir contacte amb ell pràcticament fins als darrers moments. Tenia sempre temps vostè per fer una telefonada a ell, a la seva família, se preocupava molt. D'on va sorgir aquesta gran amistat d'anys, doctor?
No, jo crec que va sorgir quan vàrem veure una mica que teníem els mateixos interessos, no? Això que deia, de posar en marxa coses que milloressin la sanitat pública d'aquesta comunitat, que milloressin l'ensenyament públic de medicina de la comunitat, i a partir d'aquí vam establir una sèrie de relacions que van ser molt professionals, però també que van anar en el terreny personal. I aquestes coses, a vegades, un no sap on comença la professional i si sap on acaba la personal. No? I al darrer temps, quan ell ja estava malalt, doncs el va demanar a veure un parell de vegades amb algun company, quan era aquí, i va ser anar a Madrid i, dissortadament, ja el van perdre de vista.
Per l'audiència més jove, que no coneixia el pare del doctor Cortés, t'enxerant també d'un referent de la comunicació d'una altra època, quan no hi havia xarxes socials, quan realment s'escrivia molt. Vostè també va escriure a última hora, també sap de comunicació, però com definiria el pare del doctor Cortés?
Bueno, el pare del doctor Cortés, l'Alberto Cortés Avispa, va ser el referent de la informació a l'ACR, a Ràdio Mallorca, va ser durant molts anys escriure articles en els diaris. Jo crec que el comentari d'en Madespa, perquè si signava ell, amb un pseudònim, no? Aquest pseudònim l'ha de marcar com a referent. I jo crec que en Xavier Cortés va estar molt influït per aquest paper de son pare o aquesta incidència que tenia son pare dins la societat en el món de l'esport i que ell va traslladar en el món de la salut.
Si ha de ser darrere, doctor Roca, quin creu que vostè que és el llegat que ens deixa el doctor Cortés?
Bueno, un llegat de perdurar, un llegat d'ensenyar. Jo crec que és un llegat d'obrir camí. I obrir camí en tot aquesta triple vessant que comentava. Obrir camí assistencial, obrir camí en recerca i obrir camí en docència. No? Va ser un home elegant que va obrir camins. Jo crec que aquesta seria un bon resum.
És veritat el que ha dit vostè. Ara que la facultat ja du diverses promocions, que bé que hagués anat fa 15 o 20 anys a la facultat i que el doctor Cortés en els seus darrers anys hagués donat el seu coneixement als alumnes, no?
Sense cap dubte. I com ell, un grapat de professionals que en aquesta comunitat varen perdre des del punt de vista de l'ensenyament, per mort d'aquest retard que hem comentat, tota la raó. I ell és un exemple en aquest sentit del que hagués pogut ser i no va ser, per desgràcia.
Moltes gràcies, doctor Miquel Roca, psiquiatre, amic personal del doctor Javier Cortés. Des d'aquí les nostres condolences a la família i amics i, sobretot, li volien retre aquest petit homenatge que ben bé que ho mereixia. Gràcies, doctor Roca, i fins una altra.
Merescut tot. Moltíssimes gràcies, Carlos. Salutes.
Faim ara una petita aturada. D'aquí poc, Laura, tu has tingut síndrome post-vacacional. És veritat que aquí, cada dissabte, hem estat aquí al peu del canó fent a la ràdio pública el programa de salut, que s'ha deixat de salut tot l'any, perquè, evidentment, és una qüestió important fer prevenció. Però Has notat quan has hagut de fer feina l'altra feina que tu ets sanitària són llarges aquesta després d'uns dies de vacances que t'acosta?
Un poquet, però quan tenim petits també s'enyora la rutina i es torna un poc en el dia a dia i és l'horari habitual.
La rutina laboral, ara amb el doctor Carles Recasens, psiquiatra en uns instants. A Vida Saludable, no es moguin.
A IB3 Ràdio, Vida Saludable, Carlos Hernández. IB3 Ràdio és entreteniment. IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de polinizadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
Seguim a Vida Saludable. Setembre és per a moltes persones el mes dels nous començaments. S'acaben les vacacions, tornem a la feina, a l'escola, els horaris, però també apareixen el cansament, la desmotivació, la irritabilitat o la sensació que ens costa molt recuperar el ritme.
Popularment, en deim síndrome postvacacional, encara que els especialistes recorden que no és una malaltia, sinó un procés d'adaptació del nostre cervell i del nostre cos a la rutina.
També hem de dir que les societats científiques recorden que la síndrome postvacacional no està reconeguda com un trastorn psiquiàtric, sinó que descriu un procés adaptatiu temporal que pot provocar apatia, cansament, irritabilitat, com dèiem, o dificultat fins i tot de concentració.
Avui en parlem amb el psiquiatre Carles Recasens, qui també és el president del Col·legi Oficial de Metges. Bon dia, benvingut al nostre programa, doctor.
Hola, molt bon dia a tots.
Existeix realment la síndrome postvacacional, com estem dient, o és un terme popular que hem incorporat al nostre vocabulari?
Doncs fixa't, existeix a les consultes, no? I a les persones que ho pateixen, que se'ls hi fa aquest cost amunt, no? Aquesta tornada, doncs com dèieu, a la rutina, a la feina, no? En el dia a dia, sortir d'aquesta una miqueta, d'aquest camp lliure de lo que són les vacances, no? Que està poc definit, i tornar en una vida una miqueta més regulada, això hi ha persones que els hi costa i un munt.
I per què el nostre cervell nota tant el contrast entre unes vacances i la tornada a la rutina?
Fixa't, és un tema també de rellotge biològic, no? Perquè el cos està acostumat a les vacances, a aquesta llibertat, no? Aquest fora horaris, no? I de sobte, pues, i moltes vegades d'una forma més abrupta, tornem en aquest horari, en aquest canvi de ritme de son i de vigília, que moltes vegades fa que mos costi moltíssim. Hi ha una part biològica que fa que aquest síndrome postvacacional pugui aparèixer.
I és normal sentir aquest desànim o poca motivació els primers dies de setembre? Vull dir, ara podem anar a extrapolar-ho en el cas personal. Jo tinc la sort de que el conec molt, perquè vostè fa moltes entrevistes, i sé que ha viatjat un temps, però també sé que vostè, el dia següent d'un viatge llarg, va estar operatiu pràcticament 24 hores, és a dir, va tornar de cop. I els que l'han tractat no l'han vist ni cop piu, ni desanimat. És a dir, com se fa això per canviar el xip tan ràpid i no estar desanimat? Perquè fa 24 hores un estava disfrutant amb sa família, o sa platja, o descansant, o el que vulgui fer, i després ja està sentint un cap que li diu has de fer això, has de fer això, i és un cop.
És un procés adaptatiu, però també la feina per cadascú suposa algo diferent, no? A l'ecosistema laboral, doncs hi ha persones que tenen un ecosistema que és més restrictiu, hi ha persones que disfruten i gaudeixen més, hi ha persones que tenen més o manco llibertat en el que és la seva feina. No tothom té el mateix perfil, el mateix estil de feina. Jo, en el meu cas en concret, tinc la sort i la llibertat de que, efectivament, vaig tornar el dia següent de tornar de vacances, estava fent feina i vaig començar fent feina de 9 del matí fins a les 9 del vespre. Però, què és el que a mi me protegeix? En aquest cas, que el lloc on faig feina, les persones amb qui faig feina, ho gaudeixo, no? I tinc aquesta llibertat. És veritat que aquell primer de matí aixecar-se és una miqueta més feixuc, però la il·lusió, no? I això que mos protegeix, no? Aquest estímul per al que fem i per la feina que fem, és un factor tremendament protector.
Efectivament, és que és absolutament feliç, se sent recompensat, valorat, i va a la feina amb un somriure, no tindrà síndrome de postvacacional, perquè també se sent a vegades, m'apassiona la meva feina i damunt me paguen. Hi ha gent que et diu, jo és que no sent que sigui una feina, perquè és que m'ha sortit sol, perquè som creatiu, pel que sigui, va a la feina a gust, i per tant, aquestes persones no notaran cap canvi.
Jo diria que això és un factor protector, no? Que mos ajuda a que aquest síndrome postvacacional no aparegui. Una altra cosa és aquesta part més biològica a la que feia referència, no? De les hores de son, no? Que a vegades, pues, inclús el jet lag, no? Aquests canvis horaris, aquestes alteracions a nivell biològic, no? Que tenen a veure amb aquest rellotge que tenim intern, que a vegades sí que mos ho pot posar una miqueta més complicat. Tothom ha viscut el que és el jet lag, tothom sap el que és aquest impacte a nivell d'aquest rellotge biològic que tenim intern i que a vegades lluitar-hi pues, costa, no? Les vacances vindrien a ser com un petit jet lag que no té a veure amb un canvi d'ús horaris, sinó que té a veure pues, amb un canvi d'horaris, no?
Tot ho està explicant molt bé, existeix una part biològica. Què passa dins el nostre cervell quan tornem de les vacances, biològicament parlant?
Doncs pues fixa't, aquí, en aquest sentit, a mi m'agradaria destacar, no?, o diferenciar dos tipus de persones, no? I això a la consulta m'hi trobo moltes vegades. Hi ha persones que, en la indefinició de les vacances, en aquesta llibertat total horària, no s'hi adapten, no? I prefereixen aquesta rigidesa o aquesta previsió del seu dia a dia, no? I tenen, en aquest cas, a nivell cerebral, els seus ritmes ben marcats, no? A l'horari d'anar a dormir, no? Amb tot el que implica a nivell hormonal, ja sigui a nivell de cortisol, ja sigui a nivell de melatonina, no? Ja sigui totes aquestes substàncies que tenim, que mos van regulant i que el factor que principalment mos ho regula és el tema del sol. Quan hi ha aquests canvis, no? Del que mengem, l'exercici que fem, el que bevem, no? I si descansem o no descansem, o mos passem més vespres trasnochando, no?, per dir d'una manera, pues, totes aquestes coses, tots aquests ritmes, tots aquests components que tenim, se mos disregulen, no? En el dia a dia, la majoria de gent, la feina és més estructurada, amb la qual necessita, el nostre cos necessita uns quants dies per readaptar-se, no?, i que aquest ritme biològic sigui més constant i més previsible.
I en quant als horaris de son, doctor, per què costa tant recuperar-los?
Bueno, perquè a l'estiu, per dir d'una manera, mos maltractem una miqueta el ritme de dormir, no? Durant la immensa majoria de gent, no? En la seva jornada laboral, el seu dia a dia, s'aixeca molt prest pel dematí, ja siguin les 6, les 6 i mitja o les 7 del matí, depèn del tipus de feina. En l'horari de vacances, això, doncs, un dia t'aixeques a les 8, un altre dia t'aixeques a les 10, l'altre dia t'aixeques a les 11, perquè te n'has anat a dormir a les 2, a les 3, a les 4 de la matinada. A ningú, o bueno, un pateix en el dia a dia si un està fent feina, si ahir me'n vaig a dormir a les 3 o les 4 de la matinada, aquest dematí ho tindré feixuc per aixecar-me, no? Pues a les vacances estem amb aquests canvis horaris, no?, de lo que és el son i de la vigília, no? Per no dir a l'afegit de lo que seria el canvi d'ús horari, no? Si un viatge ja sigui cap a l'est o viatge cap a l'oest, amb la qual això és donar dues voltes de tirabaixó.
I aquests primers dies és normal que els caps, els responsables, els directors d'una oficina, d'una empresa, tinguin un poc més de paciència? No seran productius el primer dia 100% com quan ens anàrem, no?
Això seria lo desitjable, no? Així com els al·lots, quan són petits, tenen un període d'adaptació a lo que és l'escoleta, no? Lo ideal seria que quan un es reincorpora a la feina pogués tenir aquest dia, aquests dos o tres dies, per poder-se adaptar, no?, per poder agafar aquest ritme. La realitat és una altra. La realitat és que passem de 0 a 100, no? Una de les mesures que un pot fer és no? I sembla malament que ho digui jo, perquè jo vaig fer tot el contrari, no? Però no arribar el dia antes d'incorporar-te, no? Sinó venir pues, un dia antes, no? I poder començar-te a adaptar, a instaurar un ritme que sigui més semblant en el del dia a dia de la feina.
Si un és reponedor d'un supermercat, que és una feina molt digna, o fa informes i pot anar tira a tira i s'estableix les seves funcions, d'acord, que pot anar poquet a poquet els primers dies, però un que és conductor de l'MT, per exemple, ha d'estar perfecte, haver descansat, cinc sentits, i no val això de... No, avui puc estar una miqueta més dormint. No, has de fer la teva ruta amb els cinc sentits, doctor.
Per això és important preparar-se, no? Aquest dia, dos dies antes de fer feina, doncs ja no anar-te'n a dormir tan tard, no? Intentar començar a adaptar-te a que el teu cos es pugui començar a adaptar o a regular una altra vegada a lo que és un ritme similar, no? L'exemple, per exemple, és claríssim amb els nins, no? Els nins no fan feina, però ells podríem dir que tenen el síndrome postvacacional quan s'han d'incorporar a l'escola, no? Què és lo que hem de fer amb els nins? La darrera setmana de vacances, que els nins pues, ja comencin a anar a dormir una miqueta més prest, que es comencin a despertar també una miqueta més prest. A l'època de vacances s'aixequen pues, a l'hora que s'aixequen, a les 8, a les 8 i mig, a les 9, a les 10, no? Depèn de l'edat, pues, començar a escurçar i adaptar-se. Per què? Perquè si no, el primer dia d'escola, igual que el primer dia de feina, pues, pot ser molt, molt feixuc.
A veure, doctor, quin és el límit entre una adaptació normal i un problema de salut mental? Perquè vostè ja ens ha comentat que la seva consulta ha tingut persones amb la síndrome postvacacional.
Sí, això ho marca el temps, no? Podem parlar de que el període d'adaptació, no?, que podríem acceptar com, entre cometes, normal o esperable, pues, podrien ser pues, entre 3 i 7 dies, no? I després, sobretot, també la intensitat dels símptomes, no?, que és el que és realment limitant. Si un no pot i sent que no pot i que el seu capet i ho intenta però no pot, no? Que està més irritable, que està més apàtic, que està més apagat, que li costa prestar atenció, que li costa concentrar-se, que està tremendament més despistat, no? Que al vespre inclús entra en aquest estat de més irritabilitat, que no pot tornar a dormir, no? I on hi ha, ja no només afecta a nivell laboral, sinó que també extralaboralment, pues llavors és algo que una ha de parar esment i dir, bueno, pues m'he donat aquest parell de dies o tres o quatre o cinc dies, però, escolta'm, si això va a més o no va a menys, pues llavors he d'anar a buscar ajuda.
Per tant, si aquest malestar dura, com diu vostè, dura dues setmanes o tres, ja és una senyal d'alerta. Es podria confondre amb una altra patologia de salut mental?
Es podria convertir en un problema de salut mental. No? Es podria convertir, en, per exemple, en un quadre d'ansietat, no? Si això acaba desembocant en crisi de pànic, crisi d'ansietat, no? O en estat més de tipus depressiu, d'apatia, de tristor o d'irritabilitat. No? Hem d'entendre que aquest síndrome postvacacional al final és una situació de vivència d'estrès. No? I quan aquest estrès es manté i es sosté al cap de dies o al cap d'una setmana o de dues, pues pot desembocar en algo, pues, per dir d'una manera, més seriós o més preocupant.
Quins símptomes indicarien que pot existir, com diu bé vostè, una depressió, un trastorn d'ansietat o un burnout, més que una simple tornada a la rutina?
Que ja no és el mateix.
Sí. Fixa't, el símptoma que moltes vegades és més cridaner seria, i el que més es veu, és aquesta irritabilitat, aquest cansanci, aquesta extenuació, aquesta apatia i, sobretot, aquesta dificultat a l'hora de prestar atenció i de concentrar-se. No? Un, per exemple, posant l'exemple que dèieu del conductor de l'MT, un que se n'adona que està més despistat, que se n'oblida de... Pues bueno, que arriba tard a la feina pues perquè s'ha oblidat de l'horari, no? Per exemple, d'entrada. O que a l'hora de demanar, en aquest cas, l'autobús, es veu més insegur. Són aquestes les senyals d'alarma que un ha de veure i de dir, uep, què m'està passant, no? Que no me puc concentrar, no puc prestar atenció, no? Amb la responsabilitat que tinc, en aquest cas, en la feina.
Uh-huh. Recordem als oients que estem conversant amb el psiquiatre el doctor Carles Recasens, que també és el president del Col·legi Metge, estem xerrant de la síndrome postvacacional, aquests primers dies de tornar a la feina després d'una rutina que s'havia interromput per les vacacions i que ens costa, que ens trobem copius, baixos de moral i que no som igual de productius. Fem una petita durada i tornem aquí a Vida Saludable.
Vida Saludable, amb Carlos Hernández. IB3 Ràdio és memòria.
Cada vegada hi ha més presència d'autors de Balears. Què diria, més d'autors que de companyies?
El primer dia està com tot descol·locat, no?
Sí.
I a poc comences a entendre't en els teus companys.
Anant de les proves d'un bolo a un altre de Palma i me'l van trobar amb un senyor que va cantar amb nosaltres i vida se va fer hiperviral, però per tot el món.
És una sèrie per mirar, per gaudir, per estar present. No, no pots cuinar i mirar la sèrie a la vegada.
De dilluns a divendres a les 10 del vespre, a IB3 Ràdio, L'Aviador, amb Rafael Gallego. Vida saludable, amb Carlos Hernández.
I Anna Laura Calafat, cada dissabte a l'hora de públic el programa de referència de salut i benestar. Arribat en aquest punt, incorporam un testimoni que ens dirà si realment ell pateix la síndrome postvacacional. Molt bon dia, Pau Forner, com estàs?
Bon dia, molt bé.
A veure.
Ja, tornar de vacances.
Perfecte, ens va mel que ens contis què sents. Cada setembre tens síndrome postvacacional?
Sí, en el meu cas ja fa una setmana que em vaig reincorporar i si un dia abans ja sempre feia parella, i en el meu cas em vaig desvelar la nit abans pensant en tot el que havia de fer i la nit abans de tornar a fer feina quasi que no vaig dormir pensant en el cap volant.
Pau, què notes? Te costa tornar a la feina? Però què tens? Estàs més irritat? Te costa concentrar? Què notes?
Bueno, és una mica aquesta mandra que torna. Per sort, vivim aquí a Mallorca, on podem gaudir, podem sortir de la feina, fer un cafico i tornar a desconnectar, però sí que el primer dia costa una mica.
A què et dediques, si se pot contar, i què has fet durant l'estiu? És a dir, has viatjat, ho dic per veure aquest extremisme, no?, de descans, viatge, platja, sí, i després fer feina.
Sí, jo em dedico a la marketing, comunicació i vendes per diferents clients, estic per la meva compte, i vaig fer desconnexió dues setmanes, vaig estar per la península,
molt bé,
la meva família vam anar a PortAventura, el típic bueno, desconnexió de la illa i de la rutina. I sí que és veritat que alguns dies, a vegades, sí que durant les vacances, alguna trucada o algun WhatsApp de feina sí que responia. Però bé, vaig poder desconnectar i quan tornes te trobes una pila d'emails per contestar i bueno, molt. Tornar a la rutina.
Tens un avantatge. M'ha pregut que deies que fas feina pel teu compte, deus ser autònom. Això vol dir que no tens un cap que t'espitja cada dia des del meu primer moment.
Bueno, o tens una pila de caps. Sí que, en el meu cas, el que vaig... Oficialment vaig dir que tornava un dia més tard del que...
Intel·ligent.
Vaig començar i el primer dia vaig aprofitar per fer neteja d'emails, contestar alguna trucada més urgent, però sense tenir reunions i sense tenir que anar a una oficina. Sí, vaig fer una mica escalonadament.
Tenim aquí a Carles Recasens, que és psiquiatre, doctor Recasens, intel·ligent aquest consell per a la nostra audiència. Si pots i t'ho permeten, dir que tornes un dia més tard i tu te vas habituant i vas contestant mails, vas fent coses, perquè si no, totes les obligacions de cop són dures.
Efectivament, sí, me sembla, la veritat és que és o tornar un dia antes o plantejar-te dir no, torno, i dic, en el cas de que un ho pugui fer, no?, com és l'autònom, que s'autoregula, té aquest deure d'autoregular-se, i bueno, pues, dic que torno un dia antes i el primer dia me'l dedico a aterrar, no?, aterrar i a fer en el meu ritme, sense la pressió, en aquest cas, com diu la persona, no? Ell no té un cap, sinó que té tots els clients, no?, que són els seus caps, que tothom es pitja.
La darrera qüestió, què te sol durar aquest síndrome, ja que tens experiència cada setembre, i com arregles? Quina és la teva recepta? Molt de cafè?
Molt de cafè, sense dubte. El que porta pitjor és tornar als horaris d'anar al llit a una hora prudent, i la primera setmana va ser dura. Vaig estar cansat tota la setmana per no... agafar aquesta rutina, aquesta segona setmana ja va millor. I quan les nens tornen a l'escola, encara millor.
Millor. Descansant tots, ja només queden uns dies. Pau, moltes gràcies per el teu testimoni i, bueno, ja veiem que ha passat una setmaneta de la teva reincorporació i que estàs bé. Gràcies i fins una altra.
Moltes gràcies.
Bueno, hi ha perfils més vulnerables en aquesta readaptació, doctor Recasens. Hi ha qui ens costa més, qui ens costa manco. Vostè d'un somriure a la cara, perenne, és que sempre vostè té una actitud tan positiva que aquí, que això també ajuda. Vull dir, si un té aquesta mandra, que ha dit que és una gran paraula, doncs te costarà més.
Sí, la veritat és que hi ha perfils i perfils, no? Vull dir, hi ha persones que anhelen tornar a sa feina, no? Per aquesta ordre, per aquesta planificació, perquè està tot com més ordenat, no? Quan fem feina està tot com molt més previst, no? I hi ha altres persones, pues, que, com deien, la feina, pues, un se la pot autorregular, un se la pot gestionar i un és l'amo, no?, de si mateix, no? Amb la qual, pues, un decideix i té aquesta llibertat, no? Sens dubte que hi ha, no?, com hi ha persones, que hi ha perfils de tot, hi ha persones més optimistes, hi ha persones més pessimistes, hi ha persones més que veuen el tassó mig ple i n'hi ha que els veuen mig buit, no?, i que veuen les virtuts de lo que són del període vacacional, no?, i després també hi ha les persones que veuen tots els punts positius de començar a fer feina. Com tot, no?, es tracta i això jo la consulta ho repeteixo moltíssim, no? Es tracta d'estar en el moment en el que estàs, no? Quan estàs de vacances, pues, acceptar i gaudir i viure aquest moment de més descontrol, de més intensitat amb els nens, amb sa família, amb sa dona, amb sa home, amb tot, i quan un està fent feina, pues, gaudir de fer feina, no? I poder gaudir a sa feina, poder estar estimulat a sa feina, just ara amb la persona que estava a la consulta antes de venir aquí, ho parlàvem, no? La sort que tenim, perquè aquí m'incloc, que tenim les persones que mos agrada, que mos omple el que feim, i això és tremendament protector davant de la tornada a la feina, no? Perquè un torna a la feina, és veritat, a ficar-hi hores, no? Costa i té el seu esforç i el seu sacrifici, però torna a un entorn on te gaudeix i on t'està còmode.
Doctor, per tant, també, quins són els consells més importants que donaria vostè per fer una tornada saludable?
Fixa't, primer, una preparació, no? Jo diria, com ha dit la persona entrevistada, tornar 24-48 hores, no? Ja no només tornar aquí a Mallorca, sinó tornar a començar a regular el ritme de son i de vigília, o sigui, aquesta anticipació, no? Després, una vegada un s'ha incorporat a sa feina, mantenir en el que són els àmbits extralaborals, pues, activitats d'oci que mos ajudin a regular-nos, com és l'esport, com és una bona alimentació, allunyar-nos una miqueta dels excessos, no? Perquè al final a les vacances, pues, hi ha excessos, no? Amb la qual l'anticipació, el mantenir aquest estil de vida saludable, no? I sobretot incorporar en el nostre àmbit laboral aquest gaudir, no? Aquest que la nostra feina mos pugui omplir i mos pugui satisfer.
Ja ho ha dit vostè, que recuperar l'activitat física ajuda a recuperar el benestar emocional. Per tant, a lo millor també seria un factor protector no deixar de fer activitat física durant l'estiu, encara que a lo millor, pues, fer una volta a les 7 de l'hora baixa, no, a lo millor no pegar-nos la suada que ens pegam durant l'hivern, però no deixar de fer activitat física podria ser un factor protector.
Sí, sens dubte. Al final, l'activitat física no és un luxe d'algo que un hagi de fer de tant en tant, no? Sinó que l'activitat física, l'exercici, sigui el que sigui, és algo que ens ha d'acompanyar en el nostre dia a dia. És tan important com un bon descans nocturn, com una bona alimentació, com una bona relació social. Aquesta activitat física és una forma de cuidar-nos, amb la qual d'activitat física no en podem fer vacances, no? Podem canviar l'estil d'exercici, però ja sigui una caminada, ja sigui sortir i córrer pel dematí a primera hora o darrera hora, l'activitat física ens ha d'acompanyar sempre.
Notar l'efecte contrari, és a dir, que no te faci per tornar, que enyoris la feina, que estiguis els 15 o un mes de vacacions pensant en, ostres, quant temps jo faria això, no desconnectar, és perillós també, perquè la ment no es recupera, no es reconfortant, no carrega pila si continues pensant en la feina, no?
Bueno, hi ha persones que no necessiten, com aquell qui diu, vacances, no? Perquè, torno a dir, tenen la sort de que la feina és un àmbit, o ja sigui per a l'entorn en què estan, ja sigui per al tipus de feina que tenen, ja sigui per la tasca que desenvolupen, és algo que els aúmp, amb la qual no és un pes, no és una càrrega, no és una llosa que han d'acompanyar i els han d'arrossegar, sinó que els estimula, els engresca, no? I aquí, pues, les persones que tenen aquesta sort de tenir, pues, un projecte, que una feina que els agrada, que els il·lusiona, que hi posen una part de si mateixos en aquesta feina, pues és natural que no desconnectin. És més, la feina moltes vegades, els projectes, jo dic, hi ha persones que inverteixen una quantitat d'hores, no? I que la viven, com per exemple, com si fos un fill. La viven, la cuiden, amb la qual d'un fill no es fa vacances, no? Amb la qual d'un projecte personal, com pot ser una feina o una empresa, un tampoc fa vacances, perquè l'ha d'anar cuidant i l'ha d'anar gaudint el dia a dia.
Un company seu, el doctor Miguel Lázaro, també psiquiatre, em va dir que això de síndrome vacacional és un doll, que això no existeix, que és que és normal que si tu has passat molt bé en vacacions no vulguis tornar a la feina, que això demostra que estàs viu, que és feliç i que és normal que el dia de l'endemà t'acosti un poc. Però hauríem de datar el llenguatge, ara que està tan viu el llenguatge, inclusiu, i el canviem molt, i en lloc de dir síndrome vacacional, dir procés d'adaptació laboral i punt?
El podem nomenar com vulguem, no? O sigui, podem posar el nom més guapo, el que més mos agradi, el més inclusiu o el més descriptiu, no? La realitat és la que és, no? Una altra cosa és que li vulguem donar aquesta entitat de que és un problema de salut, que és una malaltia, no? I aquí jo crec que sí que tots els psiquiatres o totes les persones que ens dediquem a la salut mental tenim ben clar que no estem parlant de malalties, no estem parlant de trastorns, sinó que estem parlant d'un procés adaptatiu, com n'hi ha molts de processos adaptatius al llarg de la nostra vida que mos poden costar. Quina és la diferència? Que aquest és un procés adaptatiu que es va repetint any rere any, no? Això vol dir que sigui una malaltia? No. Això vol dir que és un trastorn? No. I això és un no rotund. Ara, la realitat és que existeix, no? I per sort, no? És algo que habitualment les persones que ho pateixen o que ho viuen o que ho senten, és algo lleu, com ha dit l'oient o la persona que ha entrat a l'entrevista.
Tot ho ha explicat molt bé, beníssim, durant tota aquesta entrevista, però com a final, què li diria a aquella persona breument que avui torna a la feina, a la rutina, i sent que no pot amb el mes de setembre?
Que no ho du bé, vaja.
Pues fixa't, diria que, primer, que no es preocupi. Vull dir que som un parell de dies, vull dir, s'arregla, que hem de donar temps en el nostre cos que també s'adapti, vull dir que no podem pretendre que el nostre cos passi de 0 a 100 i que en aquesta vida tot té un inici i tot té un fi. I les persones que pateixen o que viuen el síndrome postvacacional també s'acaba.
Doctor Carrera Cassens, psiquiatre que passa consulta a Espai Sanitari, també president del Col·legi de Metges, gràcies per aquesta conversa i confiant que els oients hagin pres nota de com tornar a la feina i adaptar-se correctament. Gràcies i fins una altra.
Moltíssimes gràcies a tots.
Laura, que vagi molt bé la tornada a escola d'estiu Figran i l'adaptació també de la teva nina petita que comença a escoleta.
Sí, sí,
gràcies.
Sí.
Tornem dissabte que ve.
Oh, when you're smiling, when you're smiling, the whole world smiles with you, baby, baby. Yes, when you're laughing. When you're laughing, yes, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby. And I hope.